A l'última secció del Sant Cugat a Fons d'aquest dimecres ja sabeu que de vegades parlem d'entitats, de vegades d'empresa. I per parlar d'empresa, avui l'Eva Garrido ens fa una proposta que és nova a la ciutat, recent, i que té molt a veure amb la... amb els nadons,
amb la criança, amb la lactància... Parlarem de Mamàlia, que acaba d'obrir portes a Sant Cugat, com dèiem. Estan ubicades al carrer Castellbí, número 13, rere la Casa de Cultura, i també molt a propet de la ràdio, eh? Són les nostres veïnes, Carme. I es caracteritzen per ser un espai d'acompanyament de criança natural. Entre les seves estanteries hi trobareu roba, joguines, jocs i estris ecològics, però també han habilitat un espai per convertir-lo en un centre d'assessorament per a famílies que estiguin passant per l'embaràs, la lactància, o la criança. I rere de The Mamàlia hi ha l'esforç d'un equip de 4 sòcies. Avui ens acompanyen dues d'elles, que són la Marta Ferrés i la Iris Casabona. Què tal? Com esteu?
Bon dia, les dues.
Hola, molt bon dia.
Escolteu, ara ho dèiem, no? The Mamàlia sou, doncs, sou l'Iris, sou la Sílvia, sou la Marta, però també teniu altres col·laboradors, no?, com el Manel, la Paula, la Lara, tots presentats a la vostra pàgina web, val a dir. Però expliqueu-nos una mica com us vau conèixer tots plegats.
Bueno, de fet, la Iris i jo ens vam conèixer després de donar llum al nostre fill, mentre compartíem estones prenent cafès i parlant una mica doncs, de les nostres experiències o noves experiències, vam anar creant mentalment aquest projecte. Volíem crear un projecte on hi hagués un espai respectuós amb el medi ambient, com bé has dit, on es poguessin parlar i cobrir sobre les necessitats dels bebès i les seves famílies. I des de llavors hem anat incorporant professionals, com també tu ja has esmentat, per acabar de complimentar aquest projecte amb gent doncs, que conegui molt bé aquest entorn del món de la criança, de l'embaràs, i que siguin especialistes en el sector.
Però tot això, perdoneu, neix d'una necessitat pròpia, és a dir, com a mares que potser penseu que hi ha dones que necessiten doncs conèixer tot aquest món que els hi ve de nou, per exemple,
sí,
o segurament sí, sí. és per aquí, pel fet de donar un servei com es pot donar qualsevol altre.
Sí, bueno, és des de la pròpia experiència, el que nosaltres vam necessitar o en aquell moment ens agradaria haver trobat, doncs allò era el que volíem nosaltres fer a Sant Cugat. Existeixen espais molt semblants a diferents llocs, però a Sant Cugat no n'hi havia cap. Llavors vam dir, pues, si no existeix, el creem. I jo crec que també la maternitat et fa aquest punt de creativitat i d'impuls.
Una sensibilitat diferent.
Sí, exacte. Veus les coses diferents. I també, bueno, pues, això també ens va impulsar, jo crec, a tirar-nos a la piscina.
Em sorprèn que parlin, Carme, d'aquesta necessitat, perquè si d'una cosa es caracteritza Sant Cugat és que en diuen la ciutat dels nens, i de formes de criança i filosofies i maneres de fer en deuen haver-hi moltíssimes, i em sorprèn això que destaqueu, no? Aquesta manca de...
Bueno, aquest buit que,
sí,
que
aquest
hi havia,
buit
no?
Que dieu, no?
Sí que hi ha una sèrie de serveis o de botigues, però són com aïllats, diguéssim. Una mica la nostra filosofia era poder crear un centre de referència on una persona, unes famílies embarassades i en etapa de criança de fins als 0 als 3 anys poguessin trobar aquestes coses que a nosaltres o bé ens va ser difícil trobar i no vam trobar, o si les vam trobar vam tenir que anar doncs, a Barcelona, fora de Sant Cugat, o algun servei puntual sí que el vam trobar a Sant Cugat, però has de buscar molt, i una cosa la tens aquí, l'altra allà, amb la qual cosa vam voler englobar tots els serveis dintre, i tots els serveis i tots els productes que creiem que són necessaris dintre d'un mateix espai. Mm.
Mira, farem una cosa. Ara la Marta parlava dels serveis i els productes, en parlarem més endavant, però si una cosa posa a Demamàlia, posa Demamàlia, espai de criança respectuosa. I jo us ho pregunto des del desconeixement, i segur que molts oients també. Què entenem per criança respectuosa? A veure, si l'haguéssim de definir, anem a definir-ho.
Per nosaltres, el projecte de criança respectuosa és respectuosa amb les necessitats de l'infant, en primer lloc, de les famílies, de la mare i de la resta de la família, i també pel medi ambient. És a dir, és un respecte cap a moltes coses, no? Però una mica això, respectar els ritmes dels nens en totes les seves etapes, respectar la mare, les seves necessitats i respectar pues, amb els materials que utilitzem, però respectar el medi ambient.
Mm-hmm. Quant temps porteu ara? Poquet, no?
Vam obrir la botiga el 15 de desembre i l'espai de tallers doncs, fa una setmaneta.
Mm. Ara sí que et sembla, Carme, ara que em parlava l'Iris dels tallers i dels serveis. Aprofundim una mica. Què oferiu a Demamàlia?
Doncs en quant a productes, tenim portanadons, diferents tipus. Tenim bandoleres, tenim folars, motxilles...
Però sempre des d'un punt de vista ecològic...
Bueno, els portanadons tots són ergonòmics, per exemple, no? No tenim motxilles que no siguin ergonòmiques perquè no considerem que siguin necessàries comprar-les. Llavors, si no ho volem pels nostres fills, tampoc no ho volem per ningú. Per tant, la idea sempre és aquesta. Sempre triem els productes pensant que és pels nostres fills, que és molt fàcil perquè com que en tenim un cada una, i l'altra sòcia és la Sílvia. La Sílvia és la meva mare, per tant, és l'àvia de l'Aran. Vol dir que també ho pot mirar des d'aquest punt de vista. A part del tema de portanadons, també tenim roba, que és de cotó orgànic, tota, roba infantil. També tenim roba per alletar, bueno, roba de lactància, que també hi ha peces que serveixen per l'embaràs. També tenim coses per l'alimentació, és a dir, pitets, vaixelles de bambú o de
fibra d'arròs.
Fibra d'arròs. Què més?
Les joguines són de fusta, són joguines que serveixen per l'estimulació sensorial, també. Bueno, en resum, una mica busquem productes que siguin pràctics, que nosaltres en algun moment determinat hem tingut la necessitat i ens ha costat trobar-los, que siguin de qualitat. I que tinguin un caire ecològic i sostenible sempre que sigui possible.
Això, de fet, és tota una filosofia de vida.
Mm-hmm, correcte.
Que m'imagino que no s'aplica només, o que vosaltres, a casa vostra, no l'apliqueu només en aquesta relació entre mares i pares, uh-huh, i fills, sinó diguem que a tota la família, no? A casa vostra.
Exacte.
És un concepte ampli.
Bueno, de fet, és un concepte que engloba no només a la família, sinó amb el teu entorn, amb la natura, amb la societat, amb tot el que t'envolta, de fet, no?
I també imagino que parleu de l'etapa dels 0 als 3 anys, però al final entenc que la criança respectuosa acompanya a les famílies tota la vida, fins i tot quan
clar,
el fill té 30 anys.
Correcte,
sí, però clar, és que
és que
aquí segurament potser ara no, perquè els nens, nenes que teniu, quina edat tenen?
Clar, el meu té 15 mesos i
el meu 14.
El teu 14.
Fins aquí cap problema, perquè tot això es pot controlar.
Exacte.
Però clar, viure en societat provoca que es vagin descobrint mons.
Sí, exacte.
Sí. No?
És molt complexa. I... Per això havíem de posar límits. Vam dir, fem fins als 0-3 anys, perquè si no...
Clar, però és que després, fins i tot, intentar mantenir aquesta filosofia, aquesta criança respectuosa, encara que siguin ja més grans, m'imagino que... Bueno, no ho sé, perquè encara no heu arribat al... I no s'ha donat el cas. Però això pot ser una lluita.
Sí, clar. Bueno, el tema... És una mica... jo crec que tampoc cal seguir mètodes i fer-te la vida molt difícil, no? És simplement mirar les coses des del punt de vista de que el nadó té alguna cosa a dir i que té unes necessitats, i no imposar les coses perquè sempre s'ha fet així o per qualsevol altre argument, no? Si és un adolescent, doncs clar, evidentment, jo no ho sé, perquè jo no he
encara tingut... Encara no has
mai,
arribat. Clar. Encara no m'ha arribat.
Però jo he sigut adolescent i he fet de monitora, i, bueno, i he tingut contacte i he estudiat pedagogia i, bueno, alguna cosa... I m'imagino que també el saber escoltar també és un punt, i que deu ser molt difícil, segur, eh? Però... no sé, crec que potser tenir en compte les necessitats de l'altre sí que es podria mantenir.
Tinc curiositat per saber quanta gent s'ha acostat en aquest temps que porteu, i encuriosida, segurament, preguntant a veure què és el que hi fèieu allà, no? A Demamàlia.
Sí, bastanta gent. Cada dia entra algú. No? Això és una cosa positiva. Hi ha molta gent que entra a la botiga i pregunta pels tallers, per exemple, des de fa bastant, des d'abans de començar-los, diguem-ne. Ai, què fareu taller? Sí, aquí al costat estem habilitant el local, no? Això ho hem repetit moltes vegades. La gent té molta curiositat i també crec que, bueno, he descobert que la gent s'atreveix bastant a dir-te el que necessita o el que creu que has de millorar. Vull dir que fins i tot hem rebut emails, no?, de gent dient, pues mira, crec que això ho hauríeu de tenir perquè jo ho he regalat molt i a mi m'ha agradat molt i nosaltres ho agraïm molt, no?, perquè, bueno, és que en veritat estem fent aquest projecte per cobrir unes necessitats que nosaltres hem tingut, però nosaltres som dues, pot haver-hi molta altra gent que ens aporti altres necessitats que potser no hem vist perquè els nostres fills encara no han arribat a aquella edat o perquè simplement hem agafat camins diferents, no? Mm-hmm. Llavors, bueno, s'agraeix molt, la gent és molt participativa, jo ho trobo.
Clar, però quan estem parlant, diguem, de dues bandes diferents en quant al que podem trobar de mamàlia. D'una banda, els objectes, el material, allò que necessitem físic, no? Mm-hmm. Per a les diferents etapes. De l'altra banda, el compliment que oferiu amb els tallers, però després hi ha l'assessorament. Quin tipus d'assessorament és el que preteneu oferir?
Doncs oferim assessorament sobre lactància, perquè les dues estem fent actualment el curs d'assessores de lactància de FEDALMA. També hi ha assessorament sobre introducció a l'alimentació complementària, per exemple, que hi ha molta gent que té molts dubtes a l'hora d'afegir nous aliments, a l'hora d'introduir aliments amb el concepte que ara es coneix molt com a baby-led weaning, però que bàsicament és el concepte que tothom coneixem de tota la vida, de donar el menjar a trossets. Bueno, hem anat veient diferents necessitats en quant a assessorament, on hi havia mancances dintre del sistema, o que era difícil accedir amb aquest tipus d'informació, amb la qual on no arribem nosaltres, perquè òbviament no ho podem fer tot, hem contactat doncs, amb fisioterapeutes, infermers, experts en alimentació, perquè puguin aportar els seus coneixements i puguin fer aquests assessoraments dintre del nostre espai.
Mm-hmm. Perquè vosaltres, ara que us estava, Marta, que explicaves això de la gent que s'apropa a preguntar, l'assessorament... Clar, Iris, Marta, vosaltres en aquest sentit, des de sempre heu abraçat la filosofia de la criança respectuosa? O quan la vau conèixer vau dir, aquí he trobat resposta a les meves necessitats o a les mancances que deies, Marta, mm-hmm, que havies trobat al sistema...
Però jo una mica el tema de la cura cap als demés ja també ho portava una mica dintre, perquè jo de formació sóc infermera i he estat treballant durant molt temps com infermera. Llavors sí que ja tens una mica de sensibilitat en quant a formació de cara doncs a les persones que estan passant per una etapa on hi ha uns certs canvis i que tots les afrontem d'una manera diferent, però sempre és positiu que hi hagi algú que conegui una mica més sobre aquest àmbit perquè t'assessori, no? Doncs amb la maternitat es va despertar encara una mica més aquests aspectes enfocats en la cura dels nadons, i en el procés, per exemple, de lactància, on sembla una cosa molt natural i que tothom hagi de saber com es dona el pit al nen, i sembla que no hi ha res més complicat que pit i nen i ja està, però a l'hora de la veritat hi ha molts dubtes, moltes complicacions, i no sempre trobes un assessorament que t'ajudi a solventar aquests dubtes i complicacions.
I llavors famílies es frustren.
Exacte. Llavors, això va acabar una mica de despertar aquest clic, que amb l'Iris també ho compartíem, de la necessitat de poder fer un assessorament el més professional i expert possible, no només en aquesta àrea, sinó en altres àrees que nosaltres hem anat tocant. No?
Perquè abans has explicat, Marta, que allà on no arribeu vosaltres, us assessoreu amb altres professionals, no? Amb els, diguem, els titulars, els responsables de Mamàlia. Tu, Marta, ets mm-hmm. infermera, la Iris, pedagoga. La resta de l'equip, a què s'hi dediquen?
Doncs hi ha infermers, hi ha fisioterapeutes, n'hi ha experts en nutrició i dietètica, així d'entrada...
Bueno, de música en família...
Sí, música.
Clar, cada professional que fa el taller, diguem-ne, és expert en lo seu. Intentem respectar pues, cada especialista que faci el que millor sap fer. Mm-hmm. Nosaltres també ens estem formant, és a dir, nosaltres podrem ser assessores de lactància o assessores de porteig. Jo estic estudiant també el curs de doula, però encara no ho hem...
No ho has pogut aplicar, no?
No ho tenim tan afiançat com per aplicar-ho. Llavors, de moment, doncs, comptarem amb gent externa per fer pràcticament tots els tallers i assessoraments. I quan nosaltres estiguem preparades, doncs farem el que també sabem fer.
Perquè els tallers són pels per nadons i per les mares? O sigui, hi ha
de tot. Hi ha tallers que són per embarassades o cursos que són per embarassades. Hi ha que són per famílies senceres, pare, mare, nadó, o l'àvia, o la tieta, o qui vulgui anar-hi. N'hi ha que són per dones amb els seus nadons, pel fet de que són les que han parit, diguem-ne, i són les que han de recuperar, per exemple, doncs, el sòl pèlvic o temes d'això, de recuperació...
Després del part.
Després del part, que això sí que és per dones. Però vaja, la resta... Bàsicament és això, un nen i qui vulgui acompanyar-lo, no? Una persona que se l'estimi.
Per nosaltres és important la salut de la mare també, perquè durant el procés d'embaràs hi ha molts canvis, amb la qual és important fer una activitat física adequada a les característiques del moment. És per això doncs, que fem, per exemple, ioga i Mami Fit, enfocat única i exclusivament per dones embarassades. En el postpart, com diu la Iris, hi ha una part molt important de recuperació física, entre les quals entra la recuperació del sòl pèlvic, i també hi es fa ioga i Mami Fit enfocat per dones en etapa de postpart. Normalment es fa amb nadons, per què? Perquè normalment l'home ja comença a treballar, la baixa maternal és la que és més llarga, i la mare moltes vegades està sola amb el seu nadó, i si no fa una activitat amb el seu nadó, no la pot fer, s'ha de quedar a casa. Amb la qual cosa es miren de fer aquestes classes per les mares i els nadons. Després ja, doncs, com diu l'Iris, ja n'hi ha activitats doncs, que són per fer en família. Cantem en família, música en família... Cada activitat ja ve explicada una mica en les característiques de l'activitat i a qui va adreçada.
Ens posem en situació, imaginem-nos una dona embarassada d'uns mesos que després hagi tingut la criatura i també partint de la vostra pròpia experiència que us va portar a crear doncs, aquesta empresa. Quins són els dubtes que més poden abordar a una dona embarassada per primera vegada que pugui venir a consultar a Demamàlia?
Per mi, un dels primers dubtes que tenia era quina activitat puc fer. Perquè jo no volia estar parada, volia fer alguna d'activitat. Jo, de fet, abans de tenir el meu nen, jo feia, bueno, corria, el que ara et diu tothom running. I clar, per les característiques de l'embaràs em van dir que no podia córrer. Dic, ostres, i ara jo què puc fer, no? Doncs, bueno, podem assessorar sobre el tipus d'activitat més adient en funció del tipus d'embaràs i de la filosofia de la persona. Hi ha gent més moguda, gent menys moguda, amb la qual cosa, doncs, bueno, hi ha activitats adequades a cada tipus de persona. I després una mica també assessorament de cara al postpart i lactància, que aquí sí que hi ha molts dubtes, no?
Bueno, i quan estàs embarassada també potser el tema de la nutrició també te'l replanteges, no? Perquè vols menjar molt sa, no? Perquè saps que estàs...
Et cuides a tu, però estàs cuidant també un altre, no?
Clar, exacte. Mm-hmm. Això quan estàs embarassada. Ja, jo crec que quan tens els fills ja, llavors el primer dubte per mi és la lactància.
Mm-hmm. Quins són els tipus de...
És el dubte que més...
Crec que un cop... bueno, jo embarassada no m'ho vaig plantejar gens. Vull dir, no tenia cap dubte. Era, bueno, doncs...
Pots li donaré el pit i ja està.
I ja està, no? Mm-hmm. I s'enganxarà i mamarà. Vull dir, per mi era tan lògic i no és tan lògic. No sé si és perquè hem perdut com l'instint o no sé, però en el moment me'l vaig posar i no hi havia manera. I clar, estàs a l'hospital allà 3 dies, no?, que els tens a tots a sobre.
Et desesperes.
Per lo bo i per lo dolent, però... Clar, un et ve i et diu, no, fes això, l'altre et ve i et diu, no, fes l'altre. Doncs clar, jo vaig sortir de l'hospital i aquella tarda me la vaig passar plorant, perquè vaig dir, i ara què faig, jo sola a casa? Bueno, amb la meva parella, però clar, la meva parella tampoc en sap de lactància, no? I al final vaig haver de trucar una assessora de lactància perquè m'ajudés, no?, i per sortir del pas. malgrat ja havia estat a l'hospital rodejada de professionals, però no sé, necessites un recolzament més.
Jo paradògicament em vaig trobar amb la mateixa situació que explica la Iris. A l'hospital molta gent em va assessorar, uns millors que altres, però jo vaig sortir de l'hospital i el meu nen es passava una hora i mitja enganxat al pit i no pujava de pes. Amb la qual cosa la pediatra del CAP em va començar a dir, doncs, que hi havia problemes, però tampoc em sabia dir quina mena de problemes hi havia, i la seva solució era passar a llet de fórmula, no? Dius, bueno, potser fem alguna cosa malament. Abans que passar la llet de fórmula, veiem quin és exactament el problema i veiem si podem solventar-lo. I com a últim remei, doncs, jo volia donar el pit al nen i no passar directament a donar-li un biberó, no? I, doncs bé, tal com diu l'Iris, jo també vaig haver de recórrer a buscar ajuda externa, em va costar el meu. Finalment vaig trobar amb una persona que em va saber assessorar molt bé i vaig poder continuar donant el pit al nen fins passats els 6 mesos, no? Mm-hmm. Llavors, la lactància per mi realment, per experiència nostra i per experiència d'altra gent amb la que hem parlat, és una de les principals preocupacions una vegada t'hi trobes, perquè com bé diu la Iris, d'entrada penses que és fàcil, t'agafes el nen i el poses al pit, però quan t'hi trobes...
I a vegades és així, segur que sí.
Sí, probablement, hi ha la gent que sí, no? Però sí que n'hi ha molta altra gent que té problemes i costa molt trobar professionals que t'ajudin a solventar-los.
I que ha de ser ràpid, no? Perquè, clar, tampoc un cop ja... I has començat amb el tema de biberons i així, ja és una mica difícil,
sí, sí,
tot plegat.
Ara us plantejo una pregunta que potser és una mica incòmoda, però que se la pot fer la gent. En cap cas, o vosaltres mateixes direu, no veniu a substituir els professionals de l'àmbit de la medicina, en tot cas pot ser complementari. Quina és la vostra idea?
La nostra idea és poder complementar, perquè hi ha uns professionals que òbviament fan molt bé la seva feina, però sí que és veritat que toquen molts aspectes i potser l'aspecte de la lactància no estan suficientment actualitzats. Per mi m'he trobat amb professionals que a dia d'avui encara et diuen que t'has de posar el nen 15 minuts a un pit i 15 minuts a un altre. Això a dia d'avui està totalment desfasat. Llavors sí que és veritat, doncs, que no volem entrometre'ns en la feina d'altres, però sí que des de...
Donar alternatives, potser.
Donar alternatives i donar...
I complementar.
Exacte.
És una... Sí.
Exacte. També partim de la base que jo sóc infermera, que tampoc sóc musicoterapeuta, per dir-ho.
Sí.
Que en certa manera estic lligada en l'entorn sanitari, en els professionals sanitaris, però... D'altra banda, tinc l'experiència com a pacient o com a client o com li vulgueu dir, en la qual no he tingut un bon resultat. I jo mateixa, tenint una experiència com a infermera, en aquest aspecte he tingut problemes també, amb la qual cosa, per molt que tinguis uns estudis i una experiència dintre del món sanitari, n'hi ha coses que se't poden escapar. Nosaltres, com hem volgut ser especialistes d'això, intentarem complementar i poder ajudar en aquest àmbit sense voler treure la feina a ningú, perquè ens entenguem, no?
Mm-hmm. Vaja, que una cosa no treu l'altra.
Exacte.
No? Mm-hmm. No ens queda gaire temps més.
Només una pregunta, una qüestió.
Digues.
Ja que si ens escolten les famílies, les oients, els oients, és que l'Iris ha fet un apunt, que és, ara quan explicava ella la seva experiència amb la lactància, que és que deia, un em deia això, un em deia un altre. Ara em diu que he de fer això, no ho facis, vull dir, no? Aquells inputs que rep la dona i que no sap què fer. Una recomanació per les futures mares, que respirin, que es tranquil·litzin, que no facin cas
i que
s'assessorin de veritat.
Que diguin a tot que sí i que no facin
cas. I que després facin el que vulguin,
el
no?
I que facin el que els surti de dins, que normalment és la solució. Normalment el que et surt de dins és el que has de fer. I a més, quan ets mare, jo crec que és
l'instint.
Quan tens l'instint més despert. Ja que el tenim tan apagat en tots els aspectes, almenys quan ets mare és quan se't desperta una mica més. Per tant, seguir l'instint i informar-te si vols decidir sobre els temes que t'importen.
Bé, doncs a la Marta i a la Iris els agraïm moltíssim que hagin volgut compartir aquests minuts amb nosaltres per explicar-nos què és de Mamàlia. I res, desitgem que tingueu molts èxits.
Moltes gràcies.
I que les dones que ho necessiten se sentin assessorades, recolzades...
Acompanyades.
Molt bé, Eva, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ja sabeu que avui acabem el Sant Cugat a Fons, arriben ara les notícies, demà serà dijous, dia de mercat, dia de Sant Cugat a Fons. A partir de les 9 del matí, una nova edició. Gràcies a tots, molt bon dia.